Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El taulí ha capgirat els efectes de la pandèmia en les llistes d'espera i tancarà l'any amb una reducció del 50%. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les derivacions a hospitals com el Consorci de Terrassa, el General de Catalunya i el Sagrat Cor han fet possibles aquestes bones xifres, malgrat la disminució d'operacions del 25% arran de l'aturada de la primera onada. Pilar Loreto, directora de gestió de pacients del taulí, ha parlat al matí.
I ha suposat que aquests pacients tinguessin una sortida, quan menys perquè el temps de demora no s'incrementés. Si és positiu per als pacients i si ho han viscut d'una bona manera, hem de dir que hi ha de tot. Nosaltres no imposem la derivació, per tant, és una oferta que fem una trucada al pacient i expliquem la situació de llista d'espera o de demora que hi ha al taulí i li donem l'oportunitat, si ho considera necessari, de poder ser derivat. Per tant, només es deriven aquells pacients que accepten perquè consideren que el temps que estan esperant és important.
La fita de cara al 2021 és que cap pacient s'hagi d'esperar més d'un any per operar-se al taulí. Ara mateix, mig miler de pacients superen aquest temps.
Can Puigdener suma un nou cribatge massiu per detectar casos asimptomàtics de Covid-19.
Entre dijous i divendres d'aquesta setmana i dilluns i dimarts de la que ve, els veïns podran fer-se les proves de forma gratuïta a les carpes de la plaça 1er de maig. L'objectiu de Salut és facilitar que les PCR arribin a més població de la zona i així tallar de forma més eficaç les cadenes de transmissió.
En esports, el Sabadell tornarà a jugar Copa del Rei 5 anys després de l'últim cop.
L'estrena en la competició serà demà a les 7 a Can Misses contra l'Ibiza Islas Pitiusas. Es tracta d'un rival de tercera divisió i quart en el seu subgrup ara mateix. L'expedició arlequinada, sense els jugadors més habituals, viatjarà demà mateix a Eivissa.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen moderades. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. Durant el matí hem tingut més núvols, però a poc la nuvolositat ha anat minvant. I en general, durant la tarda, esperem que aquesta sigui l'evolució. Núvols cada cop menys abundants, amb més sol, especialment a comarques de la meitat sud, quan hi ha terreny cap a la resta, però encara amb núvols més abundants, cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, cap al vessant sud, fins i tot no descartem que hi hagi alguna gota durant la tarda, però serà ben poca cosa. I amb una temperatura que, mentre el sol es mantingui, doncs veurem com serà una mica més alta que no pas la d'ahir, però aquesta nit serà una mica més freda que no pas la nit anterior i demà la mínima serà més baixa que no pas la que tindrem avui. També hem d'esperar demà que el cel es mantingui força serè, algunes boirines en zones de l'interior, algun núvol alt, prim, que anirà circulant, però en conjunt demà serà un dia assolellat, amb una temperatura que això sí no canviarà gaire, almenys la diurna. La mínima sí que, com dèiem, serà més baixa, però la diurna serà molt semblant, potser una miqueta més alta, punts de ponent, meitat sud de litoral, prelitoral, i potser baixarà lleugerament en àrees del nord-est. En conjunt, amb un vent que predominarà de component sud durant les hores centrals de la jornada. De cara a dijous, sí que tornarem a veure arribar més núvols i algunes precipitacions. De moment ho deixem aquí, és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit d'aquesta hora, trobem retencions a la C58, concretament 2 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona, i problemes a la B30, on hi ha 1,5 km de retencions a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud, i 2 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A la P7 també hi ha problemes al seu pas per Barberà, 1 quilòmetre de retencions en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. L'Hospital de Sabadell tancarà aquest 2020 amb una reducció de les llistes d'espera del 50%. Tot plegat malgrat que l'activitat quirúrgica ha disminuït un 25% arran del tancament dels quiròfans de la primera onada de la pandèmia. La directora de gestió de pacients del taulí, Pilar Loreto, ha apuntat al matí com ha estat possible aquest descens.
Hem posat no només al màxim la màquina d'activitat quirúrgica en aquells processos que eren no d'ingrés hospitalari, per tant, tots aquells ingressos, tots aquells procediments que no requereixen ingrés, com per exemple el procediment de cataractes o procediments de tipologia una mica menor, I el que hem fet també és derivar alguns pacients, això de la col·laboració territorial regulada pel Servei Català de la Salut, a d'altres hospitals. Uh-huh. Hem derivat gairebé uns 3.000 pacients, són els pacients que portaven més temps de demora.
Si no s'haguessin impulsat aquestes mesures, el nombre de pacients que haurien d'esperar més d'un any per operar-se seria d'entre 1.000 i 1.500.
Ara, en canvi, seran mig miler. D'aquesta manera s'encamina el taulí cap a un ambiciós objectiu de cara al 2021.
L'objectiu del Parc Taulí, que és una mica ambiciós, però crec que estem en un molt bon punt de partida, és que el 2021 no hi hagi cap pacient que esperi més d'un any aquí a la nostra institució. Els procediments garantits ja els estem assolint. Ja feia molt temps que el Parc Taulí no tenia cap pacient de processos oncològics fora del temps de garantia, però tampoc tenim aquest any cap pacient ni de cataractes ni de pròtesi que superi els 6 mesos. De fet, amb les accions d'activitat extra que hem realitzat per compensar una mica també l'impacte Covid, per exemple, les cataractes no només que compleixen els terminis de garantia, sinó que els superen i ara mateix estem a 3 mesos només de demora.
Pel que fa a les llistes d'espera de les visites ambulatòries, no s'han vist especialment perjudicades per l'aturada de la primera onada, ja que s'han prioritzat les visites telemàtiques. Només hi ha una mica més de retard per les primeres visites que requereixen una avaluació física. En tot cas, Loreto assegura que les visites per videotrucada o telèfon han vingut per quedar-se, per evitar aglomeracions a l'hospital i desplaçament de pacients.
Nou cribatge massiu al barri de Can Puiggener per detectar casos asimptomàtics de Covid-19 i aturar els contagis descontrolats. Totes les persones del barri podran anar al centre cívic a fer-se la prova de forma gratuïta a partir de demà passat. Dijous i divendres d'aquesta setmana i dilluns i dimarts de la que ve hi haurà les carpes del Departament de Salut instal·lades a la plaça 1 de maig.
I tots els residents de Can Puiggener majors de 15 anys es podran fer una PCR entre les 9 del matí i 3 quarts de 2 de la tarda i de 3 a 8 del vespre. Montse Teixidor, directora del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental de l'Institut Català de la Salut, feia aquesta crida en una entrevista al Notícies Migdia.
Jo animo i convido a tota la població que s'acosti a aquests punts a poder-se fer la prova de determinació del Covid. El màxim possible. Dependrà de la participació dels ciutadans. I per això animo a la ciutadania a que hi participi.
No cal demanar cita prèvia, només portar la targeta sanitària. Els resultats es comunicaran per SMS o bé a través de l'aplicació La Meva Salut. Durant aquesta segona onada, a Sabadell s'han fet aquest tipus de tests massius a Torre Romeu, Poble Nou, Camp Puiggener, la Creu Alta, Campoamor i la Creu de Barberà.
Com va explicar Teixidor, aquesta emissora, els criteris per escollir on es fan aquests tests és segons la incidència del virus. A Sabadell s'ha tornat a disparar en les últimes hores.
Segons les dades del Departament de Salut, la velocitat de transmissió del virus s'enfila avui fins a l'1,22, mentre que ahir era del 0,88. Pel que fa al risc de rebrot, ha crescut fins als 273 punts, quan ahir estava situat als 202. En les últimes 24 hores, el municipi ha sumat 44 positius més, que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia en els 10.143 contagis. Les morts arran del virus també s'incrementen fins a les 447, una més que ahir.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Més de 15.000 treballadors s'han vist afectats per un ERTO a Sabadell durant els primers 5 mesos de l'any. Són dades que ha recollit el Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, i que demostren l'impacte que ha tingut la pandèmia sobre el teixit econòmic de la ciutat. En total s'han tramitat 2.365 expedients de regulació temporal d'ocupació, només a Sabadell, que s'eleven per sobre dels 15.000 al conjunt de la comarca.
En el cas de la nostra ciutat, el nombre de treballadors afectats, 15.135, suposa gairebé un terç del conjunt d'afiliats a la Seguretat Social. També representen un 11% de tots els treballadors vallesans. Si ens fixem en els sectors més castigats, una quarta part dels expedients corresponen al sector comercial, un 16% a l'hostaleria, un 11% a indústries manufactureres i un 9% a la construcció, entre altres. Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, recorda que les dades són fins al 31 de maig i que aquest segon confinament no ha estat tan accentuat.
Aquest segon que estem patint ara ja és més lleu o una mica més lleu, i també n'hem après més tots plegats, en tots els sentits, doncs si ara en ve a gener un altre, però que també continua sent més lleu, això vol dir que de cara a la primavera, és a dir, després de Setmana Santa, tant de bo hagués baixat a uns mínims que ens permetés ja una vida molt, molt normalitzada en tots els sentits.
Les dades generals es poden traslladar al mateix percentatge al conjunt de la comarca. Un terç dels treballadors afiliats s'han vist afectats per una suspensió temporal del seu lloc de feina. S'han tramitat 15.347 expedients, afectant més de 130.000 treballadors.
En marxa una nova edició del programa Noves Oportunitats per acompanyar els joves d'entre 16 i 24 anys que no estudien i no aconsegueixen trobar feina. Enguany se celebra la tercera edició del projecte, en el qual els participants tenen l'oportunitat de descobrir els seus interessos i se'ls obren portes per formar-se i treure's un certificat de professionalitat. En l'última edició hi van participar 81 sabadellencs.
Aquest any el programa va arrencar el mes d'agost amb 26 joves i s'espera que el pròxim mes s'hi puguin sumar 20 participants més. Les úniques condicions per formar-ne part, vull dir, és tenir entre 16 i 24 anys i no estar estudiant ni treballant. El programa ofereix una atenció individualitzada i activitats perquè els joves descobreixin els seus interessos i guanyin confiança en ells mateixos. A partir d'aquí se'ls dissenyen 3 itineraris. Ho explica la cap del programa, el Maresme i els Vallesos, Ingrid Álvarez, del programa Al Matí.
Començaríem a analitzar les esferes de la vida de la persona. Treballem tot, oci, salut, participació ciutadana, família, totes les esferes que conformen la vida de la persona. Aquesta fase té una durada de 2 a 6 setmanes i culminaria amb l'esbós, dic esbós perquè després això es va perfilant i modificant, de 3 fulls de ruta, un pla formatiu, un pla laboral i un pla vital.
La següent fase és l'execució dels itineraris, que poden ser o bé formatius o laborals, o una combinació dels dos. El resultat és un certificat de professionalitat i potser un contracte. En l'última edició van aconseguir 5 participants, malgrat les dificultats afegides derivades de la crisi sanitària. Les famílies o joves interessats en el programa poden trucar al 664-411-822 o dirigir-se al web startnovesoportunitats.com.
Notícies vespre.
Aquest any no hi haurà quintos a Sabadell. El tradicional joc que ha esdevingut una de les icones nadalenques a la ciutat no ha trobat la manera de poder-se executar amb les actuals mesures de protecció contra la Covid-19. Cap dels emplaçaments habituals on se sol jugar el quinto ha anunciat que tingui intenció d'acabar-ne fent.
Ni Club Natació Sabadell, ni Ciervo, ni Can Capablanca, ni Hotel Urpí. Josep Urpí, director de l'hotel del mateix nom, explica que ja en el moment que s'iniciaven els tràmits per demanar el permís pel quinto, es van tirar enrere.
Quan es va tramitar ja el permís, i a través de la nostra entitat social que organitza el Quinto Quilurpí, a les sales nostres, es va intentar tramitar i es va tirar enrere. I bueno, sí que es va intentar pensar de quin format, tipus, com s'hauria d'entrar, com s'hauria de sortir, com s'hauria de fer el tema de les guies, de marcar amb les guixes i el cartró, però ja no es va poder acabar de lligar.
A partir de l'1 de desembre i fins passat Reis, a l'hotel es podien arribar a fer 35 sessions entre vigílies i festius. En el cas del Club Natació Sabadell, ni s'ho han arribat a plantejar. Un dels lloros al casal Capablanca, Cristian Simeliu, explica que els canvis en les mesures creen inseguretat.
Potser quan va arribar al final de la primera onada vam dir, home, sí que ho podrem fer, però ara hi ha una mica la sensació que ens canvien les restriccions cada 2 mesos o cada 3 setmanes. Llavors feia molta inseguretat fer activitats multitudinàries, que fas un esforç per crear-les i que a l'última hora no les puguis fer. A part d'això, evidentment, que davant de tot la seguretat de la gent que vingui a les nostres activitats, no ens perdonaríem mai que allò fos un focus d'infecció. Per tant, davant de la seguretat, que és el primer de tot, hem decidit que, mira, que per un any no passa res i que l'any que ve, si tot va bé, hi tornem.
Simeli assegura davant algunes propostes rebudes que no és viable fer, per exemple, el quinto al carrer, a l'aire lliure en temps de fred, degut a que cal estar molta estona aquí a dia assegut. Els locals han descartat fer el quinto en línia, si bé corren rumors que potser algun col·lectiu voluntariós n'acabi muntant un de manera telemàtica, però ningú de moment ha entomat el repte.
Una altra de les activitats pròpies d'aquestes festes que no es podrà fer com a tal és la cavalcada de Reis. Per explicar als més petits com han viscut ses majestats tots els canvis derivats del coronavirus, l'escriptor sabadellenc David Vila-Ros ha adaptat la història Una nit de Reis diferent. Vila ha incorporat al seu relat alguns elements com la mascareta, el gel desinfectant i la distància social.
L'autor considera que aquest any el conte és especialment important per traslladar les recomanacions sanitàries als infants i fer-los entendre com els ha afectat la situació actual. Així ho ha explicat David Vila en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Enguany ens semblava que hi havia una sèrie d'elements prou importants com per introduir-los, no? De dir, home, si estem dient que no podem fer abraçades, que no ens podem ajuntar, per tant no els podrem anar a rebre, i ells mateixos són molt màgics, però clar, a l'hora de repartir els regals, i si els toquen, han de tenir les mans molt netes, ells, els seus col·laboradors. És a dir, calia adaptar-ho, perquè en el fons, pels nens, el món ha canviat radicalment també, bueno, per tothom, no? Per descomptat, però en aquest cas parlem dels nens, no? I una nit com la nit de Reis, màgica per ells, doncs calia fer-los entendre que, malgrat tot, la màgia continua.
Tal com ha avançat, la cinquena edició del seu relat també serà diferent i tindrà un format molt trencador. Aquest any les escoles de Sabadell no il·lustraran la seva història, sinó que ho farà un realitzador tècnic, Lluís Capmajor. Una nit de Reis diferent serà una animació digital que es podrà descarregar al web de l'Ajuntament i que es publicarà a les xarxes socials. L'escriptor no ha volgut anunciar més detalls, però està segur que tindran molt bona acollida.
La demanda d'entrades per les activitats de Nadal ha tornat a superar totes les expectatives. Durant la primera mitja hora d'obertura de la cita prèvia al públic, ja se n'han reservat més de 10.000. Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament estan satisfets amb l'acollida de la iniciativa i demanen la col·laboració dels sabadellencs perquè tothom pugui gaudir de tots els esdeveniments.
Organitzar totes les activitats amb cita prèvia ha estat un gran repte pel consistori. Finalment han aconseguit posar a disposició 50.000 entrades per visitar els Reis d'Orient i els ambaixadors reials, a més de les reserves per assistir als parcs de Nadal. Tot i l'increment de places distribuïdes, la cap del Servei de Cultura, Jordina Puntí, ha demanat responsabilitat als sabadellencs per garantir que tothom pugui gaudir dels esdeveniments nadalencs.
També demanem a la gent que no hi vagi dos o tres cops, que no intenti treure més entrades de les que hauria de tenir, sinó que deixem que tothom pugui tenir com a mínim una visita o al carter, o l'ambaixador, o als Reis.
La reserva d'entrades per les activitats de Nadal es pot fer tant de forma presencial com a través de la nova aplicació Sincronitzats. L'APP, però, vol anar més enllà de la venda d'entrades municipals i vol servir també de paraigües de les 14 sales privades que programen espectacles culturals a la ciutat. L'objectiu és donar a conèixer totes les propostes sabadellenques i facilitar-ne la compra d'entrades en tan sols 3 clics.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que s'estan programant moltes activitats culturals a la ciutat, però sovint no arriben al públic o ho fan tard. Amb Sincronitzats, es vol posar fi a aquesta situació i a llarg termini anar encara més enllà.
Que si podem crear un turisme cultural i que puguem fer paquets de manera que diversos sectors de la ciutat doncs, puguin oferir allotjament i restauració a preus més assequibles, formes de poder aparcar, per exemple, si vens al centre i tens vols utilitzar qualsevol d'aquests equipaments municipal o no, que està situat en el centre, que és difícil d'aparcar, doncs, que puguis tenir facilitats en aquest sentit, que puguis tenir un prefunció i un postfunció.
De moment, el primer pas és donar a conèixer l'aplicació, que es pot descarregar amb el nom de SBD Cultura. Posteriorment, es podrà fer un seguiment de les preferències dels usuaris i de les entitats culturals per saber quines funcions cal afegir-hi.
El restaurant Garbí de Castellà del Vallès ha rebut la distinció Big Gourmand, un reconeixement que destaca la bona relació qualitat-preu de l'establiment.
La Guia Michelin de 2021 ha distingit un restaurant vallesà que porta el xef Carles Calzina. El cuiner responsable del restaurant ha assegurat que la distinció ha arribat de forma molt inesperada.
Molt inesperat, vull dir, no sabíem que seria un Big Gourmand, que sabíem que seria dintre, potser sortiríem a dintre la guia, però que fos amb una distinció més que el Big Gourmand, doncs no ha sigut una sorpresa.
El restaurant Garbí va néixer fa 45 anys de la mà dels pares de Calzina, una trajectòria al llarg de la qual s'ha sabut adaptar als nous temps, però sempre respectant la cuina tradicional i el producte de proximitat. Carles Calzina assegura que la distinció de la Guia Michelin els esperona a continuar endavant amb el projecte.
En successos, detinguts infragant i dos homes quan intentaven robar en un domicili de Cerdanyola del Vallès.
Dos agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van detectar dos caminants que observaven els portals de les finques. Finalment es van aturar en una i van accedir al seu interior. Els dos homes tenien diversos antecedents per robatoris en interior de domicili i detencions per diversos cossos policials. Van ser detinguts i posats a disposició judicial. Després se va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
I el secretari general de SECOT, David Garrofer, deixarà la secretaria general després de 34 anys al capdavant de la direcció operativa de l'entitat.
A partir del gener passarà el relleu de la patronal a Oriol Alba, qui va ser coordinador general del Centre de Reempresa de Catalunya entre els anys 2011 i 2019. El repte ara és repensar l'entitat tant en l'àmbit institucional com associatiu com en la prestació de servei.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de l'Agència Europea del Medicament, que ha avançat el 21 de desembre a la reunió per donar la seva opinió sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech.
El regulador de la Unió ha anunciat que el comitè d'experts ha decidit reunir-se dilluns de la setmana que ve, després de rebre informació addicional de les farmacèutiques sobre la vacuna. L'EMA no garanteix que el dia 21 prengui una decisió i per això manté la trobada del dia 29, que estava prevista en un inici, ja que necessiten que les dades sobre la qualitat, la seguretat i l'eficàcia de la vacuna siguin prou sòlides i completes per determinar si els beneficis superen els seus riscos.
El brot de Covid-19 que afecta la residència de Tremp ha causat la mort de dos residents més i ja en són 55.
Segons dades de salut, el brot afecta 39 treballadors i 26 residents positius. El departament també informa que 55 residents més ja han acabat l'aïllament i es considera que han superat la Covid-19 després de passar la quarantena. El departament va intervenir al centre el passat 28 de novembre després de detectar una situació descontrolada, acusació que el patronat de la residència va negar el cap de setmana passat a través d'un comunicat.
Moment pels esports. I ara la Copa, enmig de l'atapeït calendari que ha hagut d'afrontar el Centre d'Esport Sabadell durant la primera volta, el torneig del CAO també s'afegeix a la festa. Demà a les 7, els arlequinats visiten Can Misses per enfrontar-se al Club Deportivo Eivissa Islas Pitiusas. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els arlequinats s'han entrenat aquest matí a Sant Oleguer amb un bon grapat de jugadors del juvenil. El tècnic Antoni Dalgo té clares les prioritats, però el de Canovelles també creu que enfrontaments com el de demà aniran bé pel grup.
La nostra realitat sabem quina és, que és el dia a dia de la Lliga, però jo crec que és un partit molt important per nosaltres com a grup, dona la possibilitat de veure jugadors. Tenim una plantilla molt àmplia i tothom està treballant a un alt nivell com per tenir minuts i no és fàcil pues, els que tenen menys minuts. Tenim ganes que, com a grup, és important passar aquesta eliminatòria.
Resulta inevitable tenir present que dissabte hi ha el darrer compromís de l'any contra un altre rival directe en Lliga, el Castellón. La idea és donar entrada als nois del juvenil que formin part de la convocatòria, però el cos tècnic sap que ha d'anar amb compte. La normativa fixa en 7 el nombre mínim de jugadors del primer equip que han d'estar sobre el terreny de joc.
És important saber que el juvenil està fent un gran treball amb el Miqui com a entrenador. Estan fent un bon començament, estan treballant bé, alguns d'ells ja els coneixem i bueno, estan en la situació que ens ajudaran. És una situació no fàcil perquè en el moment que tens quatre juvenils o quatre jugadors del filial al camp, estàs patint per si pot haver alguna expulsió que et faria quedar-te fora de l'eliminatòria.
L'expedició arlequinada, sense els jugadors més habituals, viatjarà demà mateix a Eivissa i tornaran després del partit.
Si el partit es juga a les Illes Balears és perquè el rival, l'Eivissa Islas Pitiusas, milita una categoria inferior, concretament a tercera divisió. Ara mateix són quarts classificats del seu subgrup.
I si el centre d'esports feia 5 anys que no participava a la Copa, pels eivissencs serà la primera vegada. Amb aquesta il·lusió afrontaran l'eliminatòria de demà. Gianluca Simeone, el fill del Cholo Simeone, és un dels seus jugadors.
Una Copa que bueno, es la primera vez en el club que la vamos a jugar. Estamos muy... muy contentos, con mucha ilusión. Sabemos que el Sabadell es un gran equipo y bueno, vamos a tratar de hacer el mejor papel posible.
Simeone ha marcat 3 gols aquesta temporada en un equip que, tot i haver-se creat recentment, apunta a cotes altes. L'any passat, de fet, es van quedar a les portes de pujar a segona B. Cap operadora de televisió emetrà l'enfrontament. Si es podrà seguir, això sí, com sempre, a Ràdio Sabadell, a partir de 6:45 de la tarda.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
A la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil està passant per una mala ratxa que contrasta amb el bon inici de campionat. L'equip va sumar la seva quarta derrota consecutiva davant el Mataró per 2-1 i corre el risc de despenjar-se de la part alta de la classificació.
Refer-se ràpid d'aquesta dinàmica serà vital per l'equip blaugrana si vol reenganxar-se altra vegada a la zona de dalt de la taula i optar a la lluita per l'ascens a divisió d'honor. Més encara amb l'actual format de subgrups i dues fases. Juanjo Beltrán és el tècnic del Mercantil.
Aquest és el hàndicap del format de la competició. Pues bueno, encara que al final si no entrem a la part del grup pues, anirem a la de la salvació on cada any és on més o menys el Mercantil es troba, és a dir que al final sempre estem lluitant del 10 cap a baix i és una situació pues, que l'hem de sobreviure.
Tot i això, el Mercantil tindrà una bona oportunitat de trencar aquesta dinàmica la propera jornada davant el CUE, el JAVAC B, que visitarà dissabte a 6:15 a Raona Marinals.
Obrim pàgina poliesportiva. La primera edició del Rally de la Llana virtual ja és una realitat. Diumenge va tenir lloc la coneguda cursa organitzada pel Motor Club Sabadell en un format ben diferent de l'habitual.
De fet, la prova real es va haver de cancel·lar per la pandèmia. Això va suposar un cop dur per l'entitat, però la millor medicina ha estat l'exitosa estrena de la carrera virtual. 3 trams, 4 categories, uns 120 inscrits d'aquí i de fora, i amb aquest realisme que detalla el president del Motor Club de Sabadell, Jaume Marco.
Aquí la gran diferència és que estem reproduint trams reals. Sí. Tu fas, per exemple, el tram d'Estanalles, surt de Navarcles davant d'un geriàtric i hi ha el lletrero a la casa amb el lletrero del geriàtric. Hi ha molts detalls en el tram que et fan veure que estàs en el tram.
La recaptació més va destinada a la Marató de TV3, amb un balanç més que positiu. Marco ja ha dit que la voluntat és de donar continuïtat al projecte virtual. D'entrada, però, l'entitat ja estan treballant amb el Rally de la Llana de sempre per poder-lo tornar a celebrar l'any vinent.
I en futbol sala, l'Escola Pia va empatar 2 en el seu enfrontament a casa contra el Pallejà. Els escolapis encadenen 3 jornades consecutives puntuant i miren dalt a la classificació, encara amb un partit pendent.
Els de Can Colapi van reaccionar amb 2 gols de la diana inicial visitant, però els del Baix Llobregat van igualar amb el 2-2 abans d'arribar al descans. La intensitat a la segona meitat va provocar un cúmul de faltes, 2 expulsions en contra de la Pia i la conseqüent resistència amb 2 menys durant uns quants minuts. Tot i no haver aconseguit els 3 punts, el tècnic Pedro Donoso destaca el gran partit dels seus futbolistes.
Yo creo que hemos hecho un buen partido. Es un equipo en el cual juega mucho por detrás de media pista, muy intenso en defensa y bueno, y no propone mucho, ¿no? Entonces, bueno, todo el balón, todo el peso del partido lo hemos llevado nosotros. Creo que hemos tenido nuestras ocasiones, ellos en la segunda parte apenas han llegado y bueno, y entre las expulsiones y todo esto que no nos han favorecido mucho, pues bueno, yo creo que tengo que felicitar al equipo, ¿no?
El balanç, 7 punts de 9 possibles contra els 3 últims equips de la classificació. Els escolapis, 5ens al seu subgrup, disputaran aquest cap de setmana l'últim partit de l'any, recuperant l'enfrontament ajornat contra el Cerdanyola.
A l'altre subgrup, el gran partit de la jornada entre el segon i el primer, Manresa, Club Natació Sabadell, es va haver de suspendre per casos positius a la plantilla i cos tècnic nedadors.
És el primer cop que el club es troba en aquestes circumstàncies i clou l'any d'aquesta manera. L'entrenador Borja Burgos explica com va anar la pel·lícula.
A mi em truca el Josep Maria al matí, a les 9 del matí més o menys, que el seu germà ha donat positiu i que ja ha estat en contacte. I poc abans de l'entreno, a les 7 de la tarda, 7 i alguna cosa, em torna a trucar, que finalment li han fet ara i que ha sortit positiu. I llavors, bueno, el procés va ser informar Manresa, informar la federació, informar tothom del succeït. Després d'un dia, divendres, el delegat també va donar positiu i dissabte al matí al fisio. I fins a última hora sí que és cert, fins al dissabte al migdia la federació no va emetre el comunicat que finalment s'aplaçava.
Tots els afectats es troben en bon estat. El partit ja té nova data i hora. Se celebrarà el dilluns 4 de gener, 8:45 del vespre, al Pujolet.
I acabem amb natació. Òscar Salguero ha ratificat novament la seva mínima B per als Jocs Paralímpics de Tòquio a la prova del 100 braça. El nedador del Natació Sabadell va cloure diumenge a Oviedo la seva participació en el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada amb 4 medalles, 2 d'or i 2 de plata.
Com a Castelló, fa una setmana, Salguero es va tornar a quedar a les portes de la mínima A, que garanteix el 100% del seu bitllet pel Japó, però aquest cop va nedar mig segon més lent. Tot i això, el dels marinals marxa satisfet.
El campionat d'Espanya d'Oviedo, la veritat és que ha anat bastant bé. Estic content amb els resultats. A la prova principal, sent braça, no vaig poder fer la mínima A, però bueno, vaig fer un altre cop la mínima B, amb una bona marca, a prop del que faig normalment a aquestes altures de la temporada, i sobretot amb bones sensacions. Em quedo amb això, amb que ho he anat molt bé, i estic molt content.
A banda d'aquesta plata, el 100 braça, Salguero va ser segon també en els 200 i es va imposar en els 50 braça i els 200 estils, on va aturar el cronòmetre en 2:25.30 i va rebaixar el rècord d'Espanya de la seva categoria SM9.
Mig minut per 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 15 de desembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Nosaltres marxem, tornem demà a les 9 amb el Cafè de la Ràdio més notícies, però no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.